Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. El sofà de Flick té feina últimament, perquè Flick ha vist aquesta setmana des del sofà els partits de Champions i des del sofà veurà també demà a la tarda els partits del Real Madrid a Pamplona i després, tot seguit, el de l'Atlètic de Madrid que rep el Celta, perquè el Barça, el seu equip, no juga fins dilluns. Sobre el paper, el Madrid podria patir a Pamplona, un escenari sempre complicat, i en principi l'Atlètic de Madrid hauria de treure-ho endavant contra el Celta al Metropolitano, però si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta Lliga és que no pots donar res per segur, tampoc que el Barça li guanyi el Rayo dilluns. És aquesta una Lliga emocionant i imprevisible. Anem de seguida amb la guia de la jornada primera, que s'obre avui amb un Girona-Getafe. Veurem si ja veiem sobre la gespa ni que sigui uns minuts a Artur Melo. El Girona no hauria de fallar per seguir enganxat a la lluita per Europa. Atenció que tal i com estan els coeficients ara mateix, la Lliga Espanyola tindria la temporada que ve 5 representants a la Champions, el que li vindria molt bé al Girona, però aquest escenari pot anar canviant a cada jornada europea. Demà tenim una tarda interessant, com us deia, perquè juguen un darrere l'altre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. A un quart de cinc al Sàdar, Osasuna Real Madrid, un partit que li enganxa el Madrid a cavall entre l'anada i la tornada de l'eliminatòria contra el City, i amb moltes baixes en defensa. Osasuna, a més, està fent bona temporada i està a prop de la zona europea. I després, a dos quarts de set, Atlètic de Madrid-Celta. Simeone té a tots els efectius a disposició. L'Espanyol ha d'afrontar una nova final diumenge a les dues a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club. Manolo González, que recupera efectius també, entre ells Romero i Urco, que van ser baixa contra la Real per sanció i per la clàusula de la por, respectivament. I el Barça, que no jugarà fins dilluns, ha de rebre el Rayo Vallecano. En principi hauria d'estar a disposició ara Ujo, tot i que avui encara no ha treballat amb el grup. Ha quedat vist per sentència el cas Rubiales. A la Lliga Femenina, el duel destacat de la jornada és el Real Madrid-Levante-Badalona. El tenim diumenge a la tarda. És notícia d'aquest matí. Jana Fernández renova amb el Barça fins al 2026. En bàsquet, desastre català a la primera jornada de la Copa del Rei. El Barça va caure contra el Tenerife, 91-86. A més, es va lesionar Kevin Panther a l'espatlla, demà ha de passar proves, i el Joventut va caure contra l'Unicaja 183. Ens queda el Manresa, que avui s'ha d'enfrontar al Real Madrid a partir de dos quarts de set. També avui, València-Gran Canària. En hoquei patins, el Barça encadena la 18a victòria consecutiva a la Lliga i Barça 8, Vic 3, és rècord de la competició. I tenim Copa del Rei masculina de waterpolo en joc a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Anem fins a la piscina de Sant Sebastià perquè em sembla que ha finalitzat ja el primer partit. Juan Arias, endavant, bona tarda.
Buena tarde, Mayuri. Primer partido de cuartos de final. Ya tenemos el primer semifinalista, el Barcelona, que ha superado sin problemas por 13-7 al Echeide. Tenerife, el único equipo no catalán de esta competición. Más tarde se completan los cuartos con el Terrassa Sabadell, Barceloneta Mediterrani y Mataró Sant Andreu.
Doncs després tornem. Avui farem la travessa de la jornada al nostre debat, entre d'altres coses, amb el Petoni i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui punxa aquest cap de setmana? Creieu que punxa el Madrid al 29%, que punxa l'Atlètic de Madrid al 9%, que punxen els dos al 18% i la majoria al 44%, que no punxarà cap dels dos. En clau Girona, us preguntem si guanya o no guanya avui contra el Getafe. Creieu que guanya el 85%, que no guanya el 15%, i en clau espanyol, la travessa de l'Espanyol Atlètic Club de diumenge. Heu posat o esteu posant un 1 al 30%, un X al 30% i un 2 al 40%. Marc Pérez està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Búscalo más vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem, que anem de cara ja amb aquesta guia de la jornada primera. És la número 24 del campionat i tenim en la lluita pel títol, com us deia, demà a la tarda. Osasuna, Real Madrid i Atlètic de Madrid, Celta. El Barça no jugarà el seu partit fins dilluns contra el Rayo. Les notícies del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
En un cap de setmana estrany pel Barça, que no és habitual que jugui partit dilluns, eh?
Un dilluns a les 9 de la nit, que contra el Rayo, un Rayo que està a prop de les posicions europees, que a més, per ser l'entrada més barata, és de 90 euros.
Està en zona europea, està a prop de la Champions, el sí. Rayo, ara en parlem.
Està a prop de la Champions, 90 euros l'entrada més barata, per un dilluns a les 9 de la nit. Ostres. Veurem quanta gent va, però és bon partit i sí, és atípic. Un dilluns, la prèvia serà diumenge amb Hansi Flick a la 1 de la tarda i allà hi serà l'Helena Condis, i al Barça li queden, va, després dels 3 dies de descans, porta 2 dies entrenant i li queden dissabte i diumenge, a més de la sessió d'activació de dilluns. Ha tingut setmana neta, la setmana vinent fins que jugui a les Palmes al cap de setmana també, ja que està als vuitens de la Champions, així que també els jugadors poden descansar i recarregar piles pel tram després decisiu que vindrà ja amb Champions, els vuitens, la Copa, les semis contra l'Atlético, partits entremig contra l'Atlético, precisament el Metropolitano de Lliga, que s'estan jugant la Lliga. O sigui, després ja vindrà el gran trama, així que agraeix Hansi Flick aquests dies de descans.
Estem pendents, bàsicament, de cara de dilluns d'Araujo, que semblava que arribaria, però avui encara no s'ha entrenat amb els seus companys.
Sí, segon dia que entrenen i segon dia que Araujo no surt a la gespa, no trepitja la gespa, tampoc que Andreas Christensen, però es va lesionar per 3 setmanes al central danès, i en el cas d'Araujo Araujo, veurem, és veritat que tothom es va calmar perquè després de les proves mèdiques van veure que només tenien una contusió al turmell, que no era res greu, que no hi havia lesió. En principi tenia opcions d'arribar contra el Rayo, però ara només queden dues sessions. Veurem si demà surt a la gespa Ronald Araujo, i si no, tampoc passaria res per Hansi Flick, perquè té de centrals a Cubarsí, a Íñigo Martínez i a Eric García. De fet, Cubarsí no era titular al Sánchez Pizjuán, ho era Ronald Araujo i Íñigo Martínez. Volia que descansés Hansi Flick al central, que acaba de renovar fins al 2029, així que segurament la parella de centrals serà Íñigo Martínez pel Cubarsí, i si Araujo no arriba ja seria contra les Palmes pel cap de setmana. Però veurem demà entrenament, Joan, a veure si trepitja gespa per fi Araujo.
Molt bé, una cosa més, que com tothom sap, el Barça haurà de jugar a semifinals de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Avui ha parlat Simeone, ha valorat aquest aparellament, i Simeone últimament, escolta, no sé què li passa, que no para de tirar elogis al Barça, eh?
Sí, li han preguntat també Javi Gómez, li preguntava pel dia dels enamorats a Simeone, i diu que està enamorat de la vida. I del que també sembla enamorat
del Barça.
I del joc del Barça, perquè sempre ho diu, i ha començat la resposta dient això, que ja ho va dir l'altre dia, i que el Barça, per al Cholo Simeone, és l'equip que millor juega al fútbol.
Un rival que, como lo dije, me parece que es el que mejor juega en la liga, que ataca de una manera brillante, y obviamente que sus números hablan por sí solo de la temporada que está haciendo el Barcelona.
I de cara a dilluns, deixa'm dir-te, Joan, el dubte és si Casado tornarà a ser titular o no, veurem. Fermín López, recordeu, està sancionat, així que seguiran Pedri i Gavi al mig camp, i s'ha de veure si Frenkie de Jong o Casado. Del tema de renovacions, Eric García, que agrada a Hansi Flick, seria una de les carpetes que han d'obrir i han de parlar amb ells. Si Eric té minuts i tindrà minuts al Barça i se sent estimat, com és ara el cas amb Hansi Flick, doncs estarà més a prop de renovar pel Barça, acabar el 2026, i Deco vol que tots els jugadors que acabin el 2026 o no comencin la propera temporada, la comencin ja amb els contractes renovats.
Perfecte, Víctor, gràcies.
Gràcies.
Tenim protagonista del Rayo, que està fent l'equip madrileny una gran temporada, com dèiem, està sisè a la classificació. Tenim un jugador del Rayo que ha passat o que ha jugat al Barça també, que és el Gerard Gumbau. Hola, Gerard.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estem, Gerard?
Molt bé, molt bé. Bé? De moment, molt bé.
Molt sí. Bé. Fa una mica llarga aquesta setmana, no? No jugant partit fins dilluns, que no és habitual.
Sí, a més, nosaltres ens ha coincidit que vam jugar divendres,
clar, passat.
Imagina't, vull dir, tenim una setmana molt llarga, vam tenir uns dies de festa i ara sí que s'està fent llarga la setmana, però bueno, també serveix per preparar millor el partit.
Sí, clar, els entrenadors sempre es queixen, sobretot els que juguen competició europea, que no tenen pràcticament temps per entrenar ni per preparar coses tàctiques i tal, i aquesta setmana tant vosaltres com el Barça heu pogut preparar i treballar amb tranquil·litat.
Sí, nosaltres estem més habituats a aquest tipus de setmana més, no tan llarga, però òbviament sí que podem plantejar molt millor els partits, i els equips, com dius tu, que juguen competicions europees tenen més acumulat partits i els hi és difícil pues, gestionar aquesta preparació de partits, però bueno, el Barça ha tingut una setmana neta, perquè com va classificar-se per la Champions, i suposo que també estaran preparant el partit.
Sí, sí, sí. Escolta, esteu molt bé, Gerard, Jo tenia clar que el Rayo estava fent molt bona temporada, que estava a la zona alta de la classificació, però ara, com m'he posat a revisar els números, he vist que porteu 9 jornades sense perdre, que porteu 3 victòries seguides, 19 de 27 o 13 de 15, com ho vulguis mirar, però esteu fent una gran temporada, Gerard.
Sí, crec que la clau està sent que actuem com a grup, no? Que som un grup molt humil, molt treballador, que li estan sortint molt bé les coses, amb un entrenador molt exigent, que no deixa baixar ningú del barco, i crec que, pues, com dius tu, els resultats ho reflexen, no? Estem en una posició que el mes de febrer pràcticament jo crec que ningú es pensava, i ho hem d'aprofitar, aquest bon moment.
Sí, esteu sisens en zona de competició europea. Pot estar el Rayo a Europa la propera temporada? Es pot somiar, Gerard, o què?
Bueno, d'això es tracta, no? Somiar al final és gratis, i crec que amb la temporada que estem fent i com estem gestionant tot, s'haurà de veure. Vull dir, nosaltres ara tenim partits molt difícils, hem de veure també com gestionem aquest tipus de partits, i un cop pues, obtinguem la salvació, que és l'objectiu principal del club, al final després, doncs, si toca competir per entrar a Europa, òbviament estem preparats i amb ganes de poder fer-ho.
Sí, ara anava a preguntar on està la clau, però una mica l'has apuntat tu, no? És un bloc el vostre molt equilibrat, Gerard, que tu veus i no té grans estrelles, grans noms, però té molt bons futbolistes en totes les línies i teniu les idees molt clares.
Sí, per mi és la clau. Jo crec que jugui qui jugui té el nivell necessari com per competir, per estar a primera divisió, per saber la idea del míster, i crec que això està sent la clau, que els que estan jugant saben que no poden baixar ni un moment el nivell de joc, perquè hi ha molta gent darrere que està apretant per entrar, i el míster també ho sap i ens exigeix a tots al màxim.
Et volia preguntar pel míster, un entrenador jove, Íñigo Pérez, Gerard, que he vist avui, he llegit que fa just un any que va agafar la banqueta del Rayo, era l'ajudant d'Iraola, per tant, des d'aquest punt de vista continuista, tot i que va estar Francisco un temps, però la cosa està funcionant molt bé. Gerard.
Sí, crec que l'empat va ser Francisco, que va estar un tram fins ara al febrer. O sigui, va ser Iraola, va venir Francisco, i després Francisco el van fer fora ja, i va entrar Íñigo Pérez, que era el segon d'Iraola, i la veritat que bueno, l'any passat el Rayo els hi va costar al final també agafar la idea, suposo, de canvi d'entrenador, però aquest any ja et dic, ens han sortit les coses molt bé. La idea del míster és molt clara, és, segons em diuen els companys, un perfil similar a Iraola, que prepara molt bé els partits, i estem amb aquesta confiança i amb aquests detalls, no?, que a vegades el futbol decideix cap a un costat o cap a un altre, doncs ens estan caiguent cap al nostre costat, i s'ha d'aprofitar aquests bons moments en el futbol.
Toca visitar el Barça, Gerard, que vosaltres esteu bé, però el Barça ara mateix està molt fort també,
Sí, el Barça, la veritat que dona goig veure partits del Barça, com a aficionat al futbol, disfrutes veient com competeix l'equip, quin canvi, no? Perquè són capaços de jugar-te bé en pilota, però alhora ser molt, molt intensos en la pressió, molt intensos en els canvis de direcció, canvis de ritme, vull dir, tenen una intensitat brutal i alhora juguen bé, vull dir, que són a vegades dos aspectes que són difícils de combinar, no? Jugar molt bé amb la pilota i alhora ser intens, i aquest Barça jo crec que una de les claus és aquesta, no? Que sap perfectament manejar aquestes dues situacions i estan, bueno, estan increïble.
Sí, tu que has estat allà saps el que costa arribar, treure el cap al primer equip, i aquest equip, un altre dels signes d'identitat que té és el protagonisme de la Masia.
És clau, jo crec que està sent clau aquesta ambició i aquestes ganes, no?, que els jugadors de la casa puguin arribar. Jo crec que, no sé qui em comentava l'altre dia, que han vist que hi havia una porta i l'han tirat a terra. Al final el Barça, per X motius, pues, problemes econòmics i també pues, entrenadors que han apostat per la joventut els ha fet créixer, els ha fet madurar i ells han respost, que al final pues, és lo difícil, no? Arribar i després pues, donar el nivell, i crec que estan fent bueno, pues, els Gavi, Fermín, Lamin Yamal, Valde, Cubarsí, tota aquesta gent està fent una temporada increïble.
Clar, és que és un equip de molt de futur, Gerard, perquè hi ha alguns que són molt joves, com Gavi, com Pedri, com Valde, però hi ha alguns que són nens, Cubarsí, Lamin Yamal.
Sí, és surrealista pensar. Un quan es va fent gran també, jo ara fa poc vaig fer 30 anys i mires jugadors que pugen amb 17, 18 anys i te'n dones compte, no?, de la dificultat que té i lo madurs que són aquests jugadors per l'edat que tenen i el cap que tenen. Vull dir, gestionar això tampoc ha de ser gens fàcil i evident que estan fent coses que ningú es podria pensar.
Sí. Tu de tots aquests, amb quin al·lucines més, de tots aquests joves, Gerard?
Aviam, no és de la cantera, especialment. O sigui, per mi, la meva debilitat del Barça és Pedri, òbviament, perquè és... Sí. Jugador del mig i ara mateix per mi és el millor jugador del mig, el mig centre més en forma de tota Europa, però òbviament Lamin Yamal és un jugador que és surrealista veure'l jugar, la manera, l'edat que té i la manera que entén el joc, ja no només les condicions individuals que té, que això tothom ho dona per suposat, sinó a nivell tàctic, a nivell de presa de decisions. Crec que és un jugador que si segueix així serà el millor del món.
Sí, sí, molt bé. Està molt maca la Lliga per la zona alta, eh? Tots allà en un mocador, Madrid, Atlètic de Madrid, Barça. T'atreveixes a fer un pronòstic, Gerard, de qui serà el campió o què?
Pues, molt difícil, sí, difícil, perquè cada sembla que la cosa va per trams, no? Al principi, sí. Atlètic de Madrid va començar la Lliga molt malament, de cop va anar molt bé, el Madrid semblava que també estava fora i el Barça estava increïble i el Barça li va venir un baixón i ara de cop el Madrid... És molt també jo crec que anirà en funció de resultats que puguin tenir en Copa del Rei, Champions, dinàmiques curtes, però estarà molt igualat fins al final i és el que tot aficionat vol veure.
Perfecte. Gerard Gombau, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns i molta sort, que vagi bé, eh?
Moltíssimes gràcies, una abraçada per tots.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas, con hasta un 60% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos en marcas de outdoor de Columbia, Salomon, Helly Hansen, Millet. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 23 i els culers molt pendents del que passi demà a la tarda, primer a Pamplona i després al Metropolitano. El Madrid juga a un quart de 5, Osasuna, Real Madrid. Hola Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ha parlat Ancelotti aquest matí, hi havia temes amb Xicha, el futur de Vinicius, el tema dels àrbitres.
Sí, perquè el Madrid defensa liderat al Sadar entre City i City, l'anada i tornada d'aquesta repesca de la Champions, però més enllà del que dona de si aquest partit, dos temes principals a la roda de premsa de l'italià. Un, la nova ofensiva ara per Vinicius. 5 anys de contracte, 200 milions per temporada, 1.000 quilos. A sobre de la taula del brasiler, es marejaria qualsevol. La qüestió és veure si es mareja o no es mareja Vinicius. Ja va parlar fa uns dies Ancelotti del tema. Hi ha algun canvi? Com veu el brasiler, míster?
Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Nosotros estamos felices con él, no hay más que añadir de lo que he añadido hace una semana o dos semanas. Creo que es un tema fuera de aquí, aquí no se habla de este tema, también él no lo habla, yo veo el Vinicius de siempre, con mucha gana, se ve.
Home, ell no el parla fins que té una relliscada a una mixed zone, a una flash interview, i parla de converses. Però dilluns és un gran dia, Ballori. Dilluns és un dia marcat en vermell al calendari, no perquè jugui el Barça davant del Rayo, sinó perquè una delegació del Madrid serà atesa pel Comitè Tècnico de Àrbitros, on es punxaran i se sentiran els àudios del VAR, del famós espanyol Real Madrid a Cornellà, i aquesta acció de Carlos Romero sobre Mbappé. Carlo, ¿usted ya irá?
No, a mí no me gusta ir a este tipo de evento. Por fin, vamos a ver qué pasa. Creo que el club tiene buenos oyentes.
Mesos Florentino anirà, Florentino.
O Butragueño. Mesos de la meva vida per poder sentir íntegrament aquests audios de VAR. Un Ancelotti que no ha tancat la porta a un dia, quan no hi sigui al Madrid, entrenar a la Lliga Àrab.
El més destacat de la roda de premsa d'Ancelotti, ara les novetats esportives al Real Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el Real Madrid que llega con confianza a este compromiso, después de haber obtenido una importante victoria en Manchester ante el City, aunque saben que la liga es diferente y que el Sadar siempre es complicado para el Real Madrid, aunque lleven allí 14 años sin perder. En principio, Carlo Ancelotti no va a recuperar a ninguno de los 5 lesionados importantes que tiene, Carvajal, Militao, Lucas Vázquez, Álava y Rüdiger, por lo cual seguirán los problemas en defensa. En principio podría haber hasta 3 cambios respecto al 11 ante el City, es decir, Fran García podría entrar por Mendy, Modric por Ceballos, Ibrahim por Rodrigo. Va a ser el primero de los 4 partidos que tiene el Real Madrid en 12 días, donde se va a jugar gran parte de la temporada y con objetivos muy claros: mantener el liderato, meterse en la final de la Copa del Rey y, por supuesto, en los octavos de la Champions.
Molt bé, doncs a veure què passa demà primer a Pamplona. Gràcies, Mel. I després pendents també del Metropolità, no? A 6:45, Atlètic de Madrid-Celta. També volem saber les novetats de l'equip de Simeone amb el Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Joan, amigo? ¿Cómo estáis? Feliz día de los enamorados, lo primero. Y lo segundo, qué tranquilidad hay en Majadahonda, ¿eh? De hecho, te diría que demasiada tranquilidad. Todos los jugadores del Atleti están disponibles para el encuentro de mañana ante el Celta. No hay ninguna polémica. El Cholo sigue destacando al Barça como el mejor equipo de la Liga. Mañana esperarán un mínimo pinchazo del Madrid para intentar hacerse con el primer puesto antes de que comience el calendario más duro de toda la temporada. Y con esto, muchos halagos al Celta, que es el equipo que visita mañana el Metropolitano, que le puso las cosas muy duras en la primera vuelta y por ello esperamos el once de gala. Oblak estaría en portería, la duda entre Nahuel y Llorente en el lateral derecho, Lenormand, Jiménez, pareja de centrales, Galán, lateral izquierdo, el centro del campo que ya se recita de memoria con Juliano, De Paul, Barrios y Lino, y arriba otra pareja que se recita de memoria son las dos estrellas, Griezmann y Julián Álvarez.
Fenómeno, gracias, Javi. Abans del debat, un passet per tribunals. Perquè per fi estarà content, sobretot el jutge, ha quedat vist per sentència el cas Rubiales. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Sí, vist per sentència després de 2 setmanes de proves i declaracions, judici llarg, 9 jornades repartides en 12 sessions, on hi han desfilat Luis Rubiales, Jenny Hermoso, o les companyes de selecció com Irene Paredes, Alexia Missa i Laia Cudina. Avui, última jornada en què l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol i la resta dels acusats han renunciat a fer servir el dret a l'última paraula. Ara només queda esperar la decisió final en 10 dies del jutge Fernández Prieto. Rubiales s'enfronta a una petició de 2 anys i mig de presó pel petó no concedit a Hermoso. D'aquesta manera, fidel al seu estil, l'ha donat per acabada la visita oral que va començar el 3 de febrer al magistrat de l'Audiència Nacional, Fernández Prieto.
Simplemente, no es que sea espectacular.
Las acciones que
señoría,
quiera.
Pero señoría, estoy en mi informe.
Sí. No, está en su turno de informe, no de alegatos que no están en el juicio. Sí. Continúe usted.
Usted me entiende.
No, que tiene derecho a la última palabra, no lo va a ejercer. Jorge Vilda, le digo lo mismo, ¿va a ejercer el derecho a la última palabra o no?
Yo tampoco, muchas gracias.
Agradezco, Luque. ¿Y el joven Rivera?
No,
tampoco.
Gracias.
Pues con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado.
Quines ganes tenia,
Sí, se l'ha fet curt, aquí l'amic, Sí, tremendo, Fernández Prieto. Cap de les parts s'ha mogut en les posicions inicials. La fiscalia i l'acusació han mantingut que el petó no va ser consentit i que els acusats van coaccionar a Hermoso perquè canviés el discurs. La defensa tampoc s'ha mogut i, per tant, no se'ls pot culpar de cap delicte.
Molt bé, doncs esperem la sentència. Arribem a 4:15, de seguida el debat amb el Petón i el Toni Freixa.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, John.
¿Qué tal, Petón? Sí, sí, por aquí todo bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien, he reparado bien en algo que has dicho muy inteligente. Vamos a tribunales. Yo creo que la única sección de los medios de comunicación, hablados o audiovisuales, que no pasa por tribunales todavía es El Tiempo. Pero todas las demás pasan por tribunales.
Sí, 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 es absolutamente necesario ya en los programas deportivos tener un abogado de cabecera para los programas.
Hombre, por favor, claro, sí, sí, nosotros tenemos a Tony.
Sí, sí, tenemos a Tony, por ejemplo, entre otros. Sí, sí, hola Tony, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Buena tarda.
Molt bé, ¿y tú qué tal? ¿Tot bé?
Tot bé, tot bé. De divendres, esperant que arribi al cap de setmana, a la jornada, i a disfrutar.
Molt bé. Hay que comentar cositas de la semana. Barça-Atlético de Madrid en semifinales de Copa, Petón. Va a ser duro para los dos eso,
Sí, sí, duro y bonito. Saldrá el campeón de esa eliminatoria.
Sí, no sé, ya veremos. De momento a ver quién sale, porque bueno, yo lo veo muy igualado.
Sí, no es sencillo. Son dos equipos que se contrarrestan bien. Los dos tienen opciones. La Leti sabe cómo hacerle daño al Barça y el Barça está afianzado cada día más en su juego.
Tony, ¿cómo la ves la eliminatoria?
Sí, sí, está claro. Nos la imaginamos todos, ¿no? El resultado y el desenlace, pero sí el plan de partido de los dos equipos, ¿no? Y bueno, lo que va a ser es apasionante, como suelen ser siempre los choques entre estos dos equipos. En este caso, yo creo que el Atlético tiene una pequeña ventaja, que es el que la eliminatoria se decide en su campo, ¿no? Sí. Y es allí donde se va a resolver quién pasa la eliminatoria. Entonces, bueno, pues va a estar bien y ojalá que, como dice Petón, el que salga de esta eliminatoria sea el campeón.
Bueno, de la jornada Champions, ¿qué queréis destacar? Petón, que el City está años luz de lo que era, nada, sin ir más lejos el año pasado, Estaba mal,
Es un equipo... Alguna vez hemos dicho aquí lo que contaba Gramsci y yo aprendí de José Luis García, es que crisis es cuando el tiempo viejo no acaba de llegar, no acaba de irse y el tiempo nuevo no acaba de llegar. El City ha superado esa etapa, está en el tiempo viejo. Es decir, es que hay un montón de futbolistas que han claudicado a la vez. Y eso, con la ausencia de Rodri, que equilibraba todo, se agudiza. Pero es que hay futbolistas que se han hecho mayores al mismo tiempo. Entonces, salidas, ahí yo creo que está el mayor error de Pep Guardiola, consentidas como la de Julián Álvarez o la de incluso Walker, hasta final de temporada, joder, te resolvió un problema que el otro día se manifestó gravísimo, pero si ya te ha pasado, si tú perdiste una eliminatoria por tener a Jorginho de lateral derecho, si es que Vinicius te va a destrozar en velocidad, entonces no tienes una herramienta, es imposible. Sí. Y fíjate que quedaban 5 minutos y yo seguía diciendo, gana el Madrid, gana, sí, no empata, gana el Madrid, porque cada vez que llegaban era un destrozo, era una broma.
Seguro, Tony, que has visto al City más de uno y más de dos partidos esta temporada y lo que pasó el otro día tampoco puede llamar mucho la atención, ¿no?
No, es lo que les está viniendo, les va sucediendo. O sea, es un equipo que con balón es previsible, es lento, no cambia el ritmo, no te sorprende. Es verdad que tiene un gran delantero centro y el otro día pues abrió la lata, luego convirtió el penalti, que es Haaland, pero con balón no te hace daño porque no te sorprende, básicamente, porque todo lo que hace es previsible. Y luego sin balón, pues como dice Petón, o sea, que yo era la sensación de que cada vez que el Madrid subía el ritmo o era vertical, una incapacidad total para contrarrestarle. Y bueno, es que el no ya el empate a dos, pero el 2-3 yo creo que es una broma de gol. O sea, ese es un gol que lo podemos ver en un campo regional, pero no en la Champions, ¿no?
Yo creo que el 2-3 todavía más, Tony, todavía más. O sea, el 2-3, sí, sí. nace el portero y muere el portero, pero con dos acciones que yo no sé cuál de las dos es más estrambótica. Es decir, que es que
sí, me refiero
hace
a esta,
una pantalla
claro.
con el pecho, pero eso se hace cuando está el balón a 3 metros. Que te clavas, sí, sí. como hacía el Mono Burgos, como hacía Gatti, te abres los brazos, es la parada argentina de rodillas que te dé. Pero si el balón viene de tan lejos, si no tienes la seguridad hasta de bloquearlo, que es lo que hacían los porteros de antes, o tocar con las palmas para que vaya abajo, joder, tíralo a córner, tronco.
Claro, claro.
Mete la mano fuerte y vas a... Pero dejar que rebote con el pecho, vamos a ver. Y claro, todo nace del error anterior, era encadenado en un futbolista que está en un momento de baja forma espantosa desde hace un año.
Sí. ¿Le dais alguna opción al City en la vuelta o ninguna? ¿O muy poquitas o qué tanto por ciento?
Yo ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna, porque el City tiene a Haaland y tiene futbolistas que todavía pueden hacer en una acción individual, yo creo colectiva es más complicado, un gol en cualquier estadio. Y dos, pero te va a pasar como le pasó con el Arsenal, bueno, con tantos equipos consecutivamente. Y es que si tú marcas 2, te van a marcar 3. Eso es lo que pasa, que es que el Madrid va a marcar en el Bernabéu. Eso es seguro, ya lo veréis.
Tony.
Sí, muy pocas, por no decir ninguna. Una de las cosas que me sorprendió más del City es la poca confianza que tienen con balón. O sea, yo puedo entender, al final, una eliminatoria entre dos equipos que son potentes ofensivamente, pues que al final te la juegues a lo que tú eres capaz de construir y lo que eres capaz de conseguir en ataque, ¿no? El City no tiene ni solvencia en eso. O sea, es que no tiene fiabilidad. Está inseguro, pierde balones en la zona defensiva cuando está intentando jugar como siempre ha jugado. Casi, el mejor recurso que yo le sugeriría a Guardiola es que jugara juego directo a Haaland, porque es que pierden balones y ahí el Madrid te destroza, claro.
Sí. Pero lo viste en algún momento del partido, que metían un primer plano de Pep Guardiola y estaba irritado porque el futbolista que había recibido en el medio, incluso algún lateral que recibía en línea adelantada, habían conseguido romper con un poquito de paciencia, volvía el balón atrás. Lo volví atrás, es decir, los metros que ha ganado los pierdes. Cuando un equipo defiende, tiene que defender junto. Si el delantero presiona, el defensa tiene que salir los mismos metros que el delantero está presionando. Pero cuando tienes el balón, tienes que romper líneas también conjuntamente. Es decir, el futbolista que está en el medio, si tiene un lateral con la pelota, incluso el central tiene que ganar unos metros para darle un espacio, que quede otro por detrás. Nunca lo hacen porque no tienen ninguna confianza y se quedan en el sitio. No hay control, pase y apoyo, con lo cual están muertos, vuelven a empezar hasta que les quitan la pelota.
Están desconocidos. No sé si fue después del partido, Tony, que hiciste un tuit que ha hecho fortuna, que era algo así como no estáis preparados para la final de Champions que se viene este año. ¿Iba por ahí el tema?
Sí, bueno, ¿no? es que es un deseo, te lo digo sinceramente, y la gente me toma por loco. Y oye, respetando mucho a todos los equipos y al Atleti de Petón, por supuesto que también, y sería también una final muy bonita, ¿no? Pero ¿por qué nunca se ha dado una final Barça-Madrid?
No.
Y es una final que yo creo que sería, bueno, extraordinaria. Y además es que estoy convencido de que la ganaría el Barça, porque se está demostrando este año el nivel de los dos equipos, y de que si el Madrid teme a algún equipo y entra en pánico y se bloquea, es justamente al Barça, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué no? Me gustaría, la verdad es que como el fútbol fundamentalmente me divierte, pues yo creo que no se me ocurre un plan más divertido que ese, ¿no?
Bueno, claro, con estas cosas, Petón, siempre hay la mitad que le gustaría ver esa final, pero la otra mitad que piensa, ostras, ante la posibilidad de perder, mejor evitarlo, ¿no?
Yo como no la quiero ver... estoy
por otro motivo. Tú no le quieres ver por otro motivo.
Tú quieres ver un Atlético Real Madrid o un Atlético de Madrid Barça, claro, por ejemplo, ¿no?
El Barça perdió su oportunidad cuando la final se jugó en el Bernabéu.
Sí.
Y la perdió de una manera clamorosa y por su puñetera propia culpa.
Aquella del Inter. Así que, con la semifinal, sí, con el Inter.
Claro, pero vamos, porque es que era.
Y luego la perdió el Madrid, y luego la perdió Petón el Madrid, creo que fue en 2015, que el Barça estaba ya en la final, que es la final que le gana la Juve en Berlín, y el Madrid
sí.
jugaba con la Juve y lo tenía hecho prácticamente para estar en la final también. Estuvimos muy cerca.
Sí. Pero la buena era en el Bernabéu.
Sí. Venga, vamos con la quiniela, va, que está chula la jornada. Va, mañana por la tarde, buen programa doble. Primero Osasuna Real Madrid, Petón.
¿Cuál es el dogma de este programa es cuando hay jornada de Champions, no ganan todos los que han jugado la Champions. Esta semana solo ha jugado uno la Champions. Sí, uno sí. Para Osasuna.
Vale. Tony.
Una X.
Un poquito suficiente, más prudente. Suficiente, ¿no? Suficiente. Vale. Atlético de Madrid y Celta después.
Celta juega bien, pero se abre y a la velocidad del Atleti le va bien. Es un 1.
Uno. ¿Tony?
Sí, yo también creo que va a ser un 1. Vale. El Atleti se pone el líder.
Fíjate. Y luego queda el lunes el Barça-Rayo, que el Rayo está bien esta temporada, está jugando bien.
Muy bien, sí. muy bien. Voy a hacer como Tony, un ejercicio voluntarista. Digo una X.
Vale. ¿Tony?
Es un partido el lunes, ¿eh? Que es feo ese día. Sí,
son incómodos.
Pero hay que sacarlo porque estamos ahí en plena persecución.
Vale, pues te pongo el
lunes. Ese técnico de Postigo.
Sí, señor.
Que con lo que hemos dicho, la jornada concluye el Atleti líder, el Barça segundo y el resto por detrás.
A ver qué pasa, ya lo comentaremos. Amigos, buen fin de semana. Petón, Tony, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Deu.
Seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Gols. Punts. El Barça vol continuar sumant i lluitant força per la Lliga. I ho vivim amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. El proper dilluns, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Rayo.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Fernando Moriente.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obre la jornada avui al partit de Montilivi a partir de les 9, Girona-Getafe. Gil, te'n vas cap allà, o sigui que tindràs l'oportunitat, potser, de veure debutar Artur Melo, potser.
És una de les grans incògnites, o de les principals incògnites que ens depara aquest partit, el debut o no d'Artur Melo en les files del Girona. Aquest Girona-Getafe, ja va dir Mitchell que encara li queden 3-4 partits per agafar velocitat de creuer i en principi tot apunta que tindrà uns minutets en la segona part. Ara, anem a veure en quin context està ja el partit per veure com és el debut d'Artur Melo en el Girona. En un partit que fa patxoca, perquè resulta que mirant els números, el Girona només té 3 victòries dels últims 14 partits, mentre que el Getafe només té una única derrota en els 8 últims partits que ha jugat l'equip de Bordalàs. Això sí, Montilivi és una assignatura pendent pel conjunt del Getafe que mai ha aconseguit la victòria en territori gironí. Però per si de cas, mentre el Girona recupera aquesta versió d'anteriors mesos de lligues passades, quina és, Mitchell, la recepta per fer front al conjunt que visita avui Girona?
La paraula per mi no és paciència, és agressivitat en atac i ser capaços de fer un partit on el rival esté molt incòmodo al nostre atac. I per això hem de guanyar duels, ser capaços de guanyar situacions en zona 3 i que estiguin més a prop de la seva porteria que de la nostra. Perquè és un equip que pressiona molt bé cap endavant i fan que tu estiguis molt incòmode tot el partit.
La previsió és de fred a Montilivi a l'hora del partit. 9 graus de temperatura quan engegui a rodar la pilota. Probable 11 del Girona. Va, anem a fer juguesques.
A veure.
Gianniga a la porteria. Arnau, David López, Creixi, tornaria Miguel. I Ángel Herrera, Ivan Martín, Sigankov, Van de Beek, que per cert està apercebut, amb Brian Hill i a dalt. Va, Miopski.
I quan el Girona guanyi 3-0 i quedin 10 minuts per acabar el partit, una miqueta d'Artur Melo.
Una miqueta d'Artur Melo perquè ho pugui gaudir i disfrutar el president del club de fans d'Artur Melo, que obeeix el nom de Jorge D'Alessandro.
A veure com es dona aquest Girona-Getafe. L'Espanyol té el seu partit diumenge a les 2 del migdia. Espanyol Athletic Club, Juan Arias, les novetats de l'Espanyol, que Manolo González recupera efectius també.
Sí, sobre todo en el lateral izquierdo. Buena tarde, Batllori. Olivano Romero serán de la partida, el que mejor esté o el que mejor vea. Uno no pudo jugar por lesión, otro por sanción. Tuvo que disputar contra la Real el partido Cabrera en el lateral izquierdo, así que ese puesto estará cubierto. También puede entrar Urco, que no pudo jugar por la cláusula del miedo en el centro del campo, junto con Paul Lozano, que se cayó por lesión a última hora, también podría entrar Tejero, y arriba, en principio no parece que haya novedades, Roberto Fernández junto a Javi Puado. Recuerdo el Español, decimosexto, con 23 puntos, los mismos que el Leganés y Las Palmas, uno sobre el descenso, y a cuatro del Getafe, que es el equipo que de alguna forma tiene un poco de oxígeno respecto a los puestos de descenso. El Español lleva en casa 6 partidos sin perder, con 3 victorias y 3 empates. Por su parte, el Athletic Club se viene como un tiro, ¿eh? Cuarto en zona Champions, la última derrota data del 6 de octubre contra el Girona, y lleva 14 partidos sin perder, 8 victorias, 6 empates, 3 de ellas son consecutivas, con toda la plantilla al completo una vez recuperado Nico Williams.
Tres quarts de quatre, tot això a la primera divisió masculina, a la Lliga F, Edu, diverses coses. Primer, hem d'escoltar un missatge de suport de les jugadores de l'Espanyol a la seva companya Daniela Caracas.
Sí, ahir Sara Monforte va insistir en la prèvia contra el Granada en el suport del club a la jugadora Daniela Caracas. Avui les quatre capitanes del primer equip han volgut enviar aquest missatge en nom de l'estaf i el club perquè això no torni a passar.
Queremos mostrar nuestro absoluto apoyo a nuestra compañera Daniela Caracas, que es una excelente profesional. Estamos totalmente de acuerdo con el comunicado del club y, sobre todo, por el bien del fútbol femenino, esperemos que esto no vuelva a suceder.
És la veu de Caro, acompanyada per Judit Pablo, Chamorro i Ainola, Dani Jarque. És la primera declaració pública de les jugadores de l'Espanyol després de l'incident del passat diumenge al derbi. La jugadora colombiana, per la seva part, segueix pensant com actuar, si tirar endavant i portar el tema a la justícia o tancar files al voltant de Mapi León. Ara mateix guanya força la segona via, si fem cas dels timings. Un Espanyol que el diumenge visitarà el Granada a les 12, el partit complicat davant un rival que ahir es va classificar per les semifinals de la Copa de la Reina.
El Barça, tenim notícia d'aquest matí, ha renovat Jana Fernández.
És la notícia al Barça. Continua el pla renove del conjunt blaugrana. Ara el torn és pel femení, amb la renovació de Jana Fernández fins al 2026. La defensa del Barça tenia ofertes de la Premier i dels Estats Units, però el club ha executat la clàusula de renovació de contracte per una temporada més. Jana, protagonista, mentre que l'equip prepara la visita d'aquest diumenge a les 4 de la tarda del Madrid Club de Futbol. Serà un partit solidari al Johan dins del Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer Infantil. També el diumenge, el Levante Badalona visita el Di Stéfano. La jugadora Cristina Cubedo destaca que aniran a per totes contra el Real Madrid.
Creo que lo importante pasa por eliminar sus fortalezas, intentar disminuir todo el daño que ellas te van a crear, porque es un equipo que te va a someter mucho. Y luego a partir de ahí aprovechar nuestros puntos fuertes, que también son muchos, y creo que nuestro juego y nuestro nivel individual puede hacerles mucho daño al Real Madrid.
D'altra banda, el conjunt d'Alberto Toril ahir va aconseguir l'últim bitllet per les semifinals de la Copa de la Reina després de superar 3-1 a la Reial Societat a la pròrroga.
I tanquem futbol amb la primera federació. Gil, com es presenta la jornada?
La jornada, la número 24, que ens porta a l'hora de la veritat per l'Andorra. Després de la primera victòria amb Beto Companyà a la banqueta, dissabte, 8 de la tarda, a Cesarre, Baracaldo. Cinquè contra Andorra, setè, un partit que no cal explicar-li als futbolistes de què va la història.
Jo crec que no estem davant de cap final, a 15 o 16 partits vista, evidentment, però està clar que el fet de que tu no sumis i que el rival que marca el play-off descent sí que el sumi, doncs ens fa distanciar i ens fa allunyar-nos de l'objectiu. Jo crec que no cal insistir durant la setmana, els jugadors són conscients, o sigui, no hi ha cap dubte de la importància dels punts d'aquestos i dels de la setmana que ve i dels de la setmana passada, no?
Dissabte a les 4, Nàstic, en palassa de playoff, rep de l'Atlètic de Bilbao B, i dissabte també a les 5 de la tarda, atenció, Zamora, Barça Atlètic, en posició de descens quart per la cua ara mateix el filial blaugrana.
3:48, fins aquí al futbol, de seguida bàsquet, no van gens bé les coses a Les Palmes.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Se ha puesto en contacto con Daniela para pedir disculpas o con el Español de manera directa?
No, había una imagen de Mapi León que el Barça ha eliminado de sus redes.
Es que lo que denuncia Daniela es una agresión, que le hace un flaco favor al fútbol femenino, se equivoca por no pedir perdón.
Lanza una foto de Mapi León celebrando la victoria de ayer y al cabo de una hora, cuando esto empieza a hacerse viral,
después del,
sobre todo la queja del Español, sí, elimina ese tuit.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja maya 1,5 kilos o 5 kilos a 0,83 euros el kilo. Hasta el 16 de febrero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bàsquet a Esports Cope, hem d'anar cap a Les Palmes, on s'està disputant la Copa del Rei de Bàsquet. Allà tenim l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Aquí estem, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Bona tarda per dir alguna cosa, perquè això ha començat fatal ahir amb les derrotes del Barça i de la Penya,
Se m'està complicant, portar-te el títol.
Bastant.
Em queda una bala de les tres que teníem.
La bala tampoc.
I la bala pot caure avui perquè és el Baxi Manresa i juga contra el Real Madrid. Però vaja, explicant el que comentaves, sí, desfeta del Barça als quarts de final amb el 91-86 davant la Laguna Tenerife, la demostració del que és el Barça aquesta temporada, és a dir, un primer quart on anota 33 punts, que és la màxima anotació històrica d'un equip en una eliminatòria en un quart de la Copa, i a la segona meitat la lesió de Panther, ara et parlo, lesió espatlla esquerra, no va saber defensar bé el pick and roll al conjunt de Peñarroya, i fixa 33 punts primer quart, i a la segona meitat només anota 32. Eliminat als quarts de final. Aquesta és la realitat. D'això venim per la Peñarroya i després t'explico coses de la banqueta del Barça i de Panther.
Está claro que es una gran decepción, que nos vamos mal porque veníamos con otra intención, pero lo que hay. Pues estic, com suposo que ha d'estar tothom, i la meva figura és el que menys m'importa.
El Barça ara mateix està a Madrid, ha volat des de Les Palmes a Madrid per, en qüestió de 8 minuts, 7-8 minuts, agafar un tren en direcció a Barcelona, on arribarà al voltant de les 7 de la tarda. El Barça no prendrà cap decisió sobre la banqueta, si és que l'ha de prendre, fins que acabi la Copa del Rei i en funció de l'abast exacte de la lesió de Kevin Panther. Passarà proves demà. Aquesta és la situació. Perd el Barça i perd el Joventut. 183 davant Unicaja Màlaga. Realment la penya Batllori va aguantar la primera meitat. Després es va trencar el partit al tercer quart amb un parcial 31-19. Sentim el vestidor de la penya a Guillem Vives.
La Copa ja era una il·lusió. Enteníem la dificultat del repte, com havíem dit prèviament, però ens anem amb les ganes de que crec que podíem competir millor. Portem partit més ajustat i no hem pogut, perquè això
va caure el Joventut davant Unicaja, que recordo va ser campió el 2023 i que ja era favorit. Sam Dekker, màxim anotador del partit, un dels descobriments d'aquesta temporada, el jugador de la penya amb 23 punts. I avui tenim dos partits de quarts de final per configurar l'altra semifinal. El Real Madrid, ho apuntàvem, s'enfronta al Manresa a partir de 2:45 de la tarda hora peninsular, primera vegada que s'enfronten a la Copa, un Manresa que s'enfronta contra el vigent campió, que és el conjunt blanc, tindrà el suport d'uns 200 seguidors a les grades del Gran Canària Arena. Recordem el Manresa, una de les revelacions de la temporada. Aquest matí hem estat amb Dani Pérez, amb el director de joc del conjunt del Bages, i ens ha dit això.
L'equip té, jo crec que té una identitat molt, molt marcada i un estil de joc molt, molt marcat. Jugarem el bàsquet que ens ha portat fins aquí. Jo crec que canviar seria un error. I bueno, després, òbviament, doncs, algun detall, no?, de canvi de respecte al partit d'anada a la Lliga, no?, que no vam competir com ens hagués agradat. Però bueno, ja et dic, l'estil de l'equip no canviarà en res.
Recordem que és la tercera participació en 4 anys del Manresa a la Copa, que el precedent aquesta temporada no acompanya, amb el 86-61 davant el Real Madrid, però, òbviament, això és un partit, és a partit únic, i a partir de 9:45 de la nit, l'altra eliminatòria de quarts de final entre el conjunt anfitrió, que és el Dreamland Gran Canaria, i el València Bàsquet. 6:45, aquest Real Madrid-Manresa. Ens hi posem a aquesta hora, hora peninsular, també al Tiempo de Juego, on expliquem tots els partits d'aquesta Copa del Rei de 2025 aquí a Les Palmes. Batllori.
Molt bé, Albert, doncs seguim pendents del que passi a Les Palmes i amb un ull, evidentment, posat també sí. El que pugui passar amb el futur de la banqueta del Barça, que deies que la continuïtat de Peñarroya pot dependre també en part de l'abast de la lesió de Kevin Panther. En quin sentit?
Sí, en el sentit de que si Kevin Panther es perd el que resta de temporada, si ha de passar pel quiròfan, si és una lesió greu a l'espatlla esquerra, això reforça més a Peñarroya. Per què? Perquè no té a la Provítola, perquè no té a Vesely, perquè pot perdre un puntal com és Kevin Panther. Després hi ha una qüestió i un component econòmic. El Barça no té calés, no està fitxant revulsius per pal·liar aquestes lesions i després trobar un perfil. Ara mateix és que si comencem a pensar quin entrenador pot agafar el Barça i millorar com a mínim el que ha fet el Barça. Ha caigut a les semis de la Supercopa ACB davant el Real Madrid, ha caigut als quarts de final de la Copa del Rei i ara mateix, tant a la Lliga com a l'Eurolliga, el panorama és força incert. És a dir, si portes alguna cosa, primer que, insisteixo, hi ha un component econòmic d'indemnitzar l'entrenador que ha sortit de contracte fins al 26, després veure què et demana econòmicament i també de reforços el que ve i assegurar-te que, com a mínim, prendràs una decisió per millorar, òbviament no per quedar-te igual o empitjorar.
Ok, doncs seguim pendents de tot. Albert, gràcies, que vagi bé, t'escoltem.
A tu, Joan, que vagi bé.
Tornem a passar per la piscina del Barceloneta, on s'està disputant la jornada de quarts de final de la Copa del Rei de waterpolo masculina. Ara mateix, Juan, en joc al Sabadell-Terrassa.
Sí, con ventaja en el segundo cuarto clara para el Sabadell, que gana 8-3. Anteriormente se ha clasificado el Barcelona, que ha eliminado sin problemas al Eibar y el Feyenoord por 13-7. Por tanto, si se cumplen los pronósticos, esta sería la primera semifinal para mañana. A las 6, el gran favorito, el Barceloneta, que lleva 20 Copas del Rey de forma consecutiva. Perdón, 20 títulos, 12 de ellos de forma consecutiva, se enfrenta al Mediterrani y cierra la jornada de cuartos el Mataró, que se enfrentará al Sant Andreu.
Nos vas contando, gracias, Juan.
Que vagi bé.
3 minuts i arribem a les 4. Acabarem amb un apunt d'hoquei patins. El Barça, que encadena 18 victòries consecutives, ahir li va guanyar per 8-3 al Vic. Escoltem a David Cáceres, el tècnic del Barça.
Contentíssim. Penso que és un inici de lliga somiat. Quan arribes nou a un lloc i canvies tot l'estaf i tens diversos jugadors nous, ho somies, però penses que és molt complicat. Però avui veníem amb aquesta mentalitat, penso que hem fet un grandíssim partit, hem corregut, hem apretat, i penso que estic molt content d'aquest partit, però ja els he dit ara pensar en Reus, és un partit importantíssim, i des d'aquí demanar a la gent que ens vingui a ajudar el dimecres que ve, perquè serà importantíssim. S'ha vist amb els partits amb el Porto, amb Barcelos, amb Noia, que hem tingut gent aquí al pavelló i ha sigut un jugador més.
Superstar.
El trobarem a faltar, aquesta secció el trobarà a faltar, así que despidamos como se merece con todos los honores a su ilustrísima don José Manuel Clemente Fernández Prieto, juez del caso Rubiales.
¿Y usted a esa reunión fue para hablar de fútbol?
Que un seleccionador nacional es de fútbol, vaya a la federación a hablar de fútbol, parece lo lógico. Ah. Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso.
Porque están saliendo por la ley de protección de datos, no pueden aparecer.
¿Qué protección de datos, señor?
Sí.
Que fijar que no.
Bien.
Continuemos.
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio,
por
sabe
favor,
que eso...
No, ya, sí. Por favor.
Sabe que eso...
Perdón, mi paciencia está llegando.
A ver.
Viene aquí a declarar batalla de esas contestaciones, ¿eh? El testigo dice que no los conoce y ustedes envían en acreditar o intentar acreditar, instruir que están mintiendo. Y eso no, ese no es el juicio. Por favor, es que llega un momento donde uno se vuelve loco.
Pues con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado.
¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, ilustrísima, por estos días que nos ha deparado. Última hora, Valllori. La jutgessa cita a Gerard Piqué el 14 de març a declarar com a investigat en la causa de la Supercopa. Vicente Moreno, 2 puntos, comillas, el druida de Massanassa. Creo en este equipo y en el Sadar. perquè ho sàpigues, va, Jordi.
Les enquestes en clau Barça. Qui punxa el cap de setmana? Real Madrid, 29%. Atlètic de Madrid, 8%. Punxen els dos, 17%. La majoria creieu que no punxarà cap dels dos, el 46%. En clau Girona, guanya o no guanya avui el Girona a Montilivi davant del Getafe? Creieu que guanya el 80%, que no guanya el 20%. I en clau espanyol, la travessa de l'Espanyol Atlètic Club de diumenge. Esteu posant un 1 al 26%, una X. Un altre 26%, un 2 al 48% dels que esteu votant. Arribarem a les 4, seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot, lo mejor en lo personal.
Lo peor en lo deportivo, visto para la sentencia, Maggiore.